Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. L'actriu i cantant sabadellenca Maria Torres, creadora de l'espectacle Ferida Perversa, aborda l'abús narcisista i les relacions tòxiques donant veu a les víctimes basant-se en una experiència personal. Es tracta d'un espectacle musical, una història crua i intensa. Ja s'ha pogut veure diumenge a Sabadell i a Castellà i tornarà a programar-se a la tardor. L'entrevista a Marina Antúnez des de Ràdio Castellà.
Aquest cap de setmana, justament diumenge dia 29 de juny a les 6 de la tarda, l'Alcabot Espai Cultural acull una obra de teatre que no us podeu perdre perquè realment és d'aquestes obres que no només van bé per passar l'estona, sinó que remouen coses, ens fan reflexionar i això sempre ens agrada en el món del teatre també. Estem parlant de Ferida Perversa, un muntatge que doncs, ha creat l'actriu i cantant Maria Torres, que és amb nosaltres al telèfon. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Doncs molt bé, molt contents que m'hagi trucat per parlar d'aquest projecte que és tan, tan important per mi.
És una obra doncs, que ja ha visitat la ciutat de Sabadell, de fet tu ets sabadellenca, no?
Sí, sí, sí.
Que arribarà a Castellà i que doncs, esperem que tingui un llarg recorregut. I és una obra, com dèiem, que ens marca una miqueta perquè és d'impacte, perquè tu expliques un tema que no seria fàcil d'explicar, no?
Exacte. O sigui, parlem sobretot de relacions humanes, però parlem de relacions tòxiques i parlem d'una toxicitat en concret que és el narcisisme. El trastorn de la personalitat narcisisme és un trastorn que pateix un alt percentatge de la població, els psicòlegs diuen que un 20%, i que tots en tenim alguna a prop i tots hem patit alguna relació abusiva i que tots hem pensat que era culpa nostra, de que teníem baixa autoestima o de que teníem dependència emocional. Llavors, com que ells et fan creure això, tu vas per la vida pensant que tu tens un problema i vas de psicòleg en psicòleg i de depressió en depressió i al final, al descobrir aquest patró, va ser com un despertar. Va ser com dir, ah, vale, és que no sóc jo, és que no és culpa meva, és que això existeix. És una malaltia mental i afecta moltíssim, no? Té unes conseqüències devastadores.
Per tant, tu parteixes, diguéssim, d'aquest fet personal, no? I a partir d'aquí ho portes a l'escenari.
Sí. A mi em sembla que el teatre és una eina meravellosa per explicar coses i per canviar coses, per conscienciar. Jo sempre he fet teatre, sempre he fet teatre musical i sempre he intentat buscar temes que no deixin indiferent a l'espectador, no? I ara feia temps que fèiem un cabaret, que ja el teníem molt rodat i estàvem buscant com una altra idea. I al despertar tota aquesta informació sobre el narcisisme, vaig pensar que explicar la meva història una mica camuflada amb noms que no són reals, barrejant una mica els fets perquè no sigui tan acurat a la realitat, doncs era una bona manera de difondre i de connectar amb l'espectador.
Tu en aquesta obra desplegues una sèrie de tipologies, no?, de narcisistes. No tots neixen del mateix lloc ni tots són de la mateixa manera.
No. De fet, hi ha molts tipus. El que passa és que bueno, hi ha com dos grans blocs, que són els grandiosos i els encoberts. El grandiós és el que tothom té al cap com a narcisista, que és aquest que sempre és el centre d'atenció, que sempre és el millor en tot, que sempre és superior a tu. I l'encobert és un narcisista que va fent una mica a l'ombra, no? I a poc a poc el seu degoteig, el seu maltracte és molt sutil, però de cop el patró es converteix una mica en el mateix que fa servir el grandiós en quant a relacions d'abús. I després tenim els que es barregen amb trets psicopàtics, també, que n'hi ha moltíssims, que de fet a Ferida Perversa expliquem tres narcisistes i un d'ells és amb trets psicopàtics. La diferència entre un psicòpata i un narcisista és que el psicòpata és conscient de que fa mal i n'obté un gaudi d'aquest mal. El narcisista no és conscient de que sigui diferent. Ell es pensa que com actua és la seva realitat. i que ell fa les coses bé, que ell no fa res malament. Per tant, sempre la culpa la té l'altre, perquè el narcisista no és capaç d'assumir responsabilitat pel que fa.
Quan t'adones de tot això i comences a escriure?
Doncs amb una última relació narcisista em van començar a arribar vídeos, informació, vaig començar a llegir, em vaig posar en contacte amb psicòlegs especialistes i de cop va ser com, ah, és que aquest últim no és només aquest últim, és com el patró que jo he anat repetint de relació tota la meva vida. També doncs, per la història que jo tinc, familiar o d'amistats o de gent amb qui em vaig relacionar al col·le, vaig caure en aquest patró de submissió i de desviure'm pels altres i entendre que, bueno, que l'amor feia mal i que l'amor tenia aquesta part com abusiva o dramàtica o de maltracte que tocava assumir. Jo no coneixia una altra cosa. Llavors, el fer aquest despertar em sembla meravellós explicar-ho des d'un lloc positiu, des de si he passat per tot això, perquè a Ferida Perversa veurem escenes molt crues, però també és un camí de creixement personal cap a la búsqueda del jo i cap a la llum interna. És un viatge bonic, és un viatge des de la positivitat, des del, ei, si ens adonem que això existeix i el sabem identificar, ens podem protegir.
Clar, és fort adonar-se, però, que ho normalitzem, això, no?
És que ho hem normalitzat. Tu pensa que venim d'un patriarcat, d'unes guerres, d'unes estructures religioses que han cobert aquest tipus de trastorn durant molts anys perquè s'han camuflat. Pagar a la dona fa 50 anys era relativament normal i denigrar-la en públic i fer-la ser una esclava a casa també era relativament normal. Llavors passava com tot camuflat, no sabíem si eren masclistes, psicòpates o malalts. I ara, gràcies a tota aquesta deshumanització de la societat i totes les xarxes socials fan més visible aquest trastorn, perquè a més ara ja hi ha una llei que castiga la violència de gènere, ja hi ha uns jutges i uns advocats que estan mirant aquest abús emocional sobretot de pares a fills. Si ja ha canviat una mica la societat i ja no els hi permet ser tan violents, no? Llavors ells també van mutant una mica i es van adaptant a la societat del moment.
Escènicament, Maria, com estructures la trama de l'obra?
La meva història, amb diversos narcisistes, està dividida en tres històries. Som tres actrius i tres narcisistes. I llavors hi ha la figura de la família de la víctima. Veiem un pare narcisista, una mare narcisista i una germana narcisista. Perquè veiem una mica que les estructures familiars són molt condicionants a l'hora de triar parelles o de caure en mans d'aquest tipus de personatges, no? Llavors, les tres històries fan un recorregut semblant, però ja et dic, partint de tres narcisistes diferents i de tres dones diferents, de diferents edats, de diferent background. Llavors, el que veiem és que moltes vegades les situacions es repeteixen, però perquè actuen com molt de manual, no?, aquests personatges. Llavors, cada víctima fa el seu camí, cada víctima aconsegueix desenganxar-se del seu narcisista en un moment diferent de la història, amb els retorns pertinents que fa el narcisista, que sempre torna, i al final doncs acabem amb aquesta connexió amb un mateix i amb el deixar anar la culpa, amb el reconeixement del trastorn i amb la sensació de comunitat, de no estem soles. És un viatge que no vol tenir cap pretensió de res, sinó simplement explicar una història que quan la gent la veu diu, a mi m'han dit, gent que l'ha vist, és que em sembla que m'hagis posat una càmera a casa, perquè això que feu és el que jo he viscut. I això fa que la gent que ha viscut històries d'aquest tipus se senti validada.
Maria,
se senti que no estava boja.
Clar, clar, clar. Per això també serveix el teatre, no?
Sí, no? I després fem un col·loqui amb un psicòleg que a castellà ve la Sílvia Catalán, que és una psicòloga supercanyera, sexòloga, que ja la van tenir a Cabrils, i és superinteressant perquè quan la gent ha vist l'obra després necessiten com resoldre dubtes. Llavors per això portem un psicòleg especialista que pugui acompanyar a l'espectador després d'haver vist això, perquè hi ha gent que retraumatitza també una mica veient això.
Esclar. també, també. Cal destacar també en aquesta obra la importància de la música, no?, de les cançons.
Sí, és un musical. Sí, sí.
Com feu la tria?
Mira, és que jo penso que la música té encara més força que la paraula moltes vegades, no?, perquè té aquesta capacitat d'arribar-nos a l'ànima. Llavors jo aquest estiu passat, sí, fa un any, curant-me encara del trauma de l'última relació narcisista, escoltava cançons que em llegien la ment, que deien exactament com jo em sentia en aquell moment. I quan vaig escriure Ferida perversa, sí, em van plantejar el fet de composar cançons, però llavors jo vaig pensar, ostres, és que totes aquestes cançons que he estat escoltant durant aquest període de trauma i de sanació són cançons que ens poden ajudar a connectar molt amb l'espectador, perquè són cançons que són conegudes i que tenim el missatge equivocat d'aquestes cançons. Les cantem com si fossin grans temes d'amor, però en realitat són cançons de dolor profund. Llavors, les hem traduït al català, literalment, okay. No hem adaptat, sinó que hem traduït literal, perquè la gent se n'adoni que aquest llenguatge de l'amor que no hi està, o d'un amor des d'un narcisista, des d'una ment controladora, obsessiva, addictiva, també estan a les cançons, no? Et posaré un exemple, que és la cançó de l'Sting, que és l'Every Breath You Take. Uh-huh. Amb això no dic que l'Sting sigui narcisista, però que el llenguatge que va utilitzar és un llenguatge de control. La cançó diu Every Breath You Take, cada vegada que respiris, Every Move You Make, cada vegada que et moguis, etcètera, etcètera, jo t'estaré vigilant, t'estaré observant. No? També cantem una dels U2, que és la de With or Without You, que té un tros que diu When You Give Yourself Away, però ho diu d'una manera molt despectiva, que vol dir, i t'entregues a mi. No? No ens entreguem l'un a l'altre, tu t'entregues a mi.
Carai,
llavors
sí,
ens sembla molt curiós fer èmfasi en aquest tipus de llenguatge que tenen les cançons, no?
Perfecte, doncs, sens dubte, una obra que ens remourà i que segurament ja ha fet impacte. De fet, què us diu la gent que l'ha pogut veure?
La gent que l'ha vist la recomana, tornen, ens donen les gràcies perquè algú finalment ha parlat de narcisisme obertament en una producció cultural, que tenim moltes pel·lícules plenes de narcisistes i de psicòpates, però ens queda massa lluny, és el dolent de la pel·li. No ens podem imaginar que estigui al nostre costat. Llavors, parlar d'un pare, d'una mare, d'una germana, d'un amic, d'una parella, d'un entorn narcisista, i fer-ho obvi, sense por de posar les paraules, fa que la gent doncs, se senti molt, molt compresa i que per si puguin entendre coses a vegades, no?
I tant. Okay. Reparant, no? Reparant aquests mals.
Sí. Vol ser una eina curativa, també, una eina de sanació, una eina per instituts, de conscienciació. Llavors, ara hem fet aquesta primera fase de lectura i a partir del setembre el que volem és començar-ho a moure i a moure i a moure. Clar, ho ha de veure tothom.
I tant, que sí. Doncs, Maria Torres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I ara, si et sembla, ja que dèiem que la música a vegades parla més que les pròpies paraules, que et sembla si ho acabem amb una cançó que ens recomanis?
Sí, doncs mira, et recomano una cançó molt, molt top d'aquest últim any, que és el Lose Control del Teddy Swims, que és una de les cançons de la víctima que nosaltres cantem, que és una cançó que diu que el dimoni està present en la relació i que perd el control d'ell mateix, que no sap què li passa, que sent addicció, que sent provocació, que sent que li fa mal però que no pot allunyar-se d'aquesta sensació del narcisista. Per tant, us la recomano i que si podeu us l'escolteu intentant entendre la lletra.
D'acord.
Si no, veniu a castellà, que la cantem en català i llavors segur que l'entendreu.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Maria. Un plaer.
A vosaltres. Keep on.
with your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real moon, black magic.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Amb l'arribada del bon temps i sobretot de la calor també arriben nous inquilins a les nostres llars. Parlem d'uns espècimens molestos, els mosquits. A Sant Cugat, però, hi ha una empresa que es dedica de manera professional i especialitzada a eliminar-los. Cazadores de mosquitos. Alba Triador ha parlat amb els seus fundadors, en Jaume Pujol i Jofre Menéndez.
Molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb ells coneixerem com funciona aquest servei d'extermini, com va néixer la iniciativa i què cal saber sobre la lluita contra els mosquits, que ara que ja comença a fer bon temps, comença a fer calor, ens agrada estar a l'aire lliure, sopar fora, però clar, arriben les picades i també arriba el mal humor, perquè toca gratar i no és mai agradable. Què és Cazadores de Mosquitos, tot i que el nom deixa poca la imaginació, eh? I què feu exactament?
Doncs Cazadores de Mosquitos és una empresa que neix aquí a Sant Cugat, que no sabíem que seria una empresa, més aviat neix d'una necessitat, que és la de disfrutar del jardí. I un bon dia vam començar a investigar què podíem fer per disfrutar del jardí sense utilitzar les mesures que s'han pres en el passat, ni utilitzar derivats químics ni permetrines, respectant el medi ambient, perquè en el meu cas particular, a casa meva, tenim gossos i la meva parella és veterinària i una màxima era, sobretot, no malmetre els animals.
Clar, que no utilitzar productes químics que poguessin afectar la sanitat de part
exacte,
de vostra, no?
De
les mascotes, dels animals. Ara ho deies, Jaume, al final el projecte neix d'una necessitat personal.
Totalment.
Tu tens un jardí, entenc que el vols gaudir, i quan arriba l'hora de sortir, això que dèiem al principi, pica tot, no?
Aquest és el lema, no?
Recupera el teu jardí. Sí, sí. Exacte. No, i a mi és aquí Sant Cugat, sembla que siguem el centre neuràlgic del mosquit, com a mínim al Vallès.
El mosquit tigre es va detectar a la ciutat el 2004 per primera vegada a Catalunya. Tenim aquest dubtós honor de ser els detectors del tigre, que conviu encara entre nosaltres i que té unes picades molestes i que a més també ens poden encomanar algunes malalties que el mosquit autòcton no pot fer. Jaume, ets enginyer. Clar, tu em deies, no? Cazadores de Mosquitos és una cosa que no sabíem que seria una empresa. Com ha sigut aquest canvi de vida laboral? No sé si al principi vas compaginar la teva feina, la teva professió, amb la creació de l'empresa. No sé com ha anat tot plegat.
Molt surrealista per part meva, perquè al fer-ho vaig veure que tenia una viabilitat, però no era un emprenedor nat, per dir-ho d'alguna manera, ni tampoc tenia aquesta voluntat. Sí que vaig veure que era molt efectiu el que havíem fet en la història. Si vols te l'explico més endavant, però vam fer 1.000 proves amb el nostre jardí i el d'algun amable veí que també ens va fer de conillet d'Índies. I aleshores vam dir, ostres, això potser funciona, perquè no havies, és una cosa que tu perceps a títol personal al teu nucli familiar, que és molt molest, però no has fet un estudi de mercat, que saps que aquesta molèstia és tan genèrica, tan generalitzada per tots els teus veïns. Aleshores, el canvi que em preguntava, surrealista, perquè vam començar l'any passat fent cases de Majaner, que és on Visió, barri de Mirasol, i plegant a la tarda al despatx i fent algunes cases
com un extra,
i tal.
No?
Sí, a veure què passa. No era el plantejament de invertirem tant i farem publicitat.
No hi havia una voluntat de fer un start-up o un negoci, no?
No, per res del món. Aleshores, vam començar fent alguns veïns amb els grups aquests de WhatsApp que tenim tots els veïns, per robatoris, per si s'ha perdut el gos, per si algú em deixa la sal. Doncs al final el que va passar és que van començar a posar la gent que semblava un miracle, em va començar a trucar persones, vaig haver de demanar l'excedència i al mes vaig dir, ostres tu, vaig deixar la feina.
El boca orella va ser el que us va portar, diguéssim, a prendre aquesta decisió, sí, no? De crear aquesta empresa i dedicar-te professionalment.
Sí, espectacular, perquè quan vam decidir al final ens obrir un compte d'Instagram que gestionava jo, que era, no era tan professional com el que ens gestiona ara mateix, i vam penjar com un anunci d'aquests fet per una companya, això que estem acostumats ara, de publicitat per xarxes socials, i a les 2 hores el vam haver de treure. Tampoc teníem, no teníem...
Perquè hi havia més peticions de les sí, que podíeu assumir.
No, i no existia una infraestructura on poguéssim donar
servei. Que això és el que hem canviat serveis. Aquest any.
Exacte. O sigui,
en el moment en què vam veure això, realment...
Tu com entres, Jofre, a tot plegat? Des d'aquesta necessitat del Jaume a la teva entrada al negoci.
Jo vaig acabar entrant quan el meu pare ho va provar.
El teu pare era el dels primers clients.
No dels primers, però molts amics ens van posar en comú, perquè jo em dedico a la gespa artificial i era com que anava molt junt als negocis, i vam decidir provar-ho, van a casa del meu pare, i el meu pare em va dir, és un miracle. I quan el meu pare, que costa que digui aquestes coses, em va dir, és un miracle, ens vam sentar i vam dir, anem a fer-ho lo gran. I aquest any, doncs, és el que estem intentant. Aquest any no deixar ningú enrere com l'any passat i arribar més lluny. Ja estem intentant arribar cap a Tarragona, cap a Girona... anem tirant cap a tots costats.
Perquè al final no va ser morir d'èxit, perquè evidentment això no ha sigut una mort, sinó un impuls, no?, cap endavant, però va ser una mica això de començar a poc i de rebre moltes més peticions de les que podia assumir. Això és el somni de qualsevol persona que es plantegi crear una empresa.
La veritat és que sí.
No? I vosaltres no us ho havíeu plantejat i us arriba com tot aquest retorn. Ens ho deia el Jaume, hi ha sensibilitat pels animals, per tant els vostres productes no generen cap tipus d'efecte en gats, gossos o els animals que puguem tenir a casa. Són també productes segurs per la vegetació que tenim al jardí, per persones vulnerables, per exemple, gent gran, que sigui sensible als químics, per infants?
Sí. De fet, aquest producte està dissenyat per aplicar-lo al jardí. Sí, la finalitat és fer una pel·lícula al jardí i no actua tant com ens podem imaginar, com estem acostumats, com tirar el flis-flis i que em mati amb el contacte instantani, sinó que el que fem és una pel·lícula a tota la vegetació, la gespa artificial també. Aleshores, això és de lenta alliberació i està dissenyat expressament a l'excipient per aplicar-lo a la vegetació. Aleshores, a la vegetació no li fa absolutament res.
Perquè tu de què eres enginyer, Jaume?
No, jo no era químic, jo era elèctric. Em vam reunir amb un company elèctric una miqueta friqui, podríem dir.
I d'aquí va sortir tot. Quant temps tardeu en fer un tractament, que suposo que va lligat als metres quadrats, no?, de l'espai, però perquè ens en fem una idea, si voleu posem un exemple de metres quadrats per anar desenvolupant una mica com funciona.
20 minuts,
mitja hora. Més o menys,
no? Sí.
És ràpid, doncs.
Sí. Que en un dia una sola furgoneta, quants serveis pot fer?
Uns 10
serveis.
I des de que es fa aquesta aplicació d'aquest producte fins que és efectiu, és a dir, des del moment que vosaltres entreu al jardí o a l'espai concret, fins que tu pots sortir tranquil·lament i que més o menys no et piqui cap mosquit,
és pràcticament instantani. De fet, una pregunta molt habitual que ens fan tots els nostres clients és el marge o el període de seguretat.
Ara farem com un FAQ perquè la gent que ens estigui escoltant...
No, perquè sempre recomanem, o sigui, podríem sortir directament una vegada hem aplicat el tractament. Recomanem no fer-ho perquè els enfadem moltíssim, els mosquits, quan passem nosaltres. Aleshores ens poden entrar a casa, estan una miqueta més revolucionats.
Sí, és el moment en què més et pica, just quan marxem. Abans de morir és el moment.
Exacte.
Per tant, un període de gràcia per no rebre aquestes picades dels mosquits emprenyats. I durant quant temps dura aquest tractament? Durant quant temps és efectiu des de que l'apliqueu fins que s'hauria de repetir o no el tractament?
La idea és un mes.
Un mes.
La idea és que es pugui fer mes a mes, als mesos que siguin necessaris.
Entenc que també hi ha derivades com pluges o així que poden afectar?
I localitzacions, sobretot.
Localitzacions, per exemple?
Per exemple, una casa que tinguem als quatre vents, qualsevol urbanització aquí, on sabem que el nostre veí també té el jardí més o menys cuidat, i el del costat, no és el mateix que una casa al mig de la muntanya, amb un terreny abandonat, amb una bassa... l'efectivitat és molt bona, però les condicions poden alterar la...
Clar, al final no podem lluitar contra el mosquit que et ve de fora, el que et ve de la casa del costat.
Sí,
llavors, per
sí.
això sempre recomanem que els veïns del costat també s'ho comencin a fer. És el boca a boca el que funciona. Perquè quan
nosaltres fem una barrera. Nosaltres fem una barrera. A nivell tècnic el que fem és una barrera... Ui, perdona. Fem una barrera. Aleshores, aquesta barrera que fem, com t'ho podria explicar? Si tu et poses repel·lent i et poses enmig d'una rosera del Delta... Alguna picada.
Tinc molts números que...
Alguna picada, per molt efectiu que sigui, t'emportaràs. Aleshores, és el que canvia una miqueta la localització. Una casa ajardinada...
Que els veïns no tinguin aigua estancada,
eh? Sí, això és important.
És important, és important.
I de quins preus estaríem parlant, d'aquests tractaments d'un jardí?
Que entre 79, entre 69 i 119 euros, aproximadament.
Segons les mides, sí. Entenc, eh? Mentre feu el tractament, la gent pot quedar a casa, ens ho dic que relativament ràpid d'aplicar, 20-30 minuts, podem ser a casa,
sí.
Jo no sorti immediatament perquè tenim aquest efecte de mosquit emprenyat, però al cap d'una estona ja podem gaudir dels nostres espais, no?
Exacte.
La gent se'n recorda de vosaltres només quan és l'estiu, perquè hi ha més mosquits, o aneu treballant de manera regular durant tot l'any, ara que també amb el canvi climàtic, no?, tenim unes temperatures més suaus durant tot l'any i que també s'està desestacionalitzant una mica la presència del mosquit i es va allargant.
Sobretot de maig a setembre, octubre. Sí.
Que és com quan gaudim de l'espai.
Exacte, poc. Sobretot quan gaudim del jardí.
Això fa que arribin totes les demandes
totes
de cop, suposo.
Déu-n'hi-do.
Hi ha llista d'espera. Recomaneu a la gent que s'organitzi amb temps, que en el cas que els agradi el tractament ja us facin l'encàrrec de tornar a fer aquesta aplicació amb temps per organitzar-vos i així tothom està tranquil.
És important, sí.
Sí, perquè els clients que han repetit de l'any passat, que molt orgull podem dir que es practica en un 90% només de clients que vam fer l'any passat, com que hem crescut molt ràpid, evidentment ara notem que és molt demanda el dia a dia, però sí que és cert que els clients de l'any passat van tindre la previsió d'agendar-ho amb temps.
Llavors ja t'agafen el pack d'estiu, que hem fet un pack que és per 3 mesos, que el client nou normalment vol provar un mes i després hi agafa el pack.
Allò per veure l'efectivitat.
Sí, a veure si funciona.
Heu observat vosaltres una desestacionalització dels mosquits? Clar, fa relativament poc que teniu l'empresa, però no sé si heu detectat que apareixen abans i que marxen més tard.
El mosquit és una espècie que, al contrari que els mamífers, per exemple, per garantitzar la seva supervivència, té un cicle de vida supercurt, però reprodueix un gran nombre i molt ràpid, sí. Tenen molts fills, per dir-ho d'alguna manera, moltíssims, i no paren. De fet, ens piquen per reproduir-se, no per alimentar-se.
De fet, ens piquen només les mosquites,
sí.
El 50%.
Sí, sí. Aleshores, el tindre un cicle de vida tan curt, això de l'adaptació al clima, que podem veure també amb altres espècies animals, es produeix d'una manera molt més ràpida. Molt més ràpida perquè, clar, nosaltres, per evolucionar el clima, necessitem moltes generacions. Ells passen de tatarabuelo a nieto
molt ràpid.
En una setmana, exacte. Aleshores, el procés d'evolució, si hi ha el canvi, si es tornen més agressius, s'han tornat molt més agressius, no sé si recordaràs, però els mosquits eren una miqueta més lents i els podies matar amb la mà fa uns anys enrere. Ara són...
És que no, tinc la sort que no els hi agrado gaire.
Quina sort. Són molt ràpids i també han desenvolupat moltes resistències a químics que s'han utilitzat fins aleshores.
L'adaptació al canvi per sobreviure.
Sí, les permetrines que s'utilitzen en molts camps, en monocultiu, coses així, no els hi estan fent absolutament res.
Els experts en mosquits ens diuen que ara, per evitar tenir-ne, el que hem de fer és vigilar que no hi hagi focus d'aigua estancada, no?, entre d'altres. Què passa si vosaltres feu el tractament però passa allò que em dèieu, que teniu un veí o una casa on no hi viu ningú o que és del banc i allà no hi passa res, sí. I hi ha un focus de mosquits increïble?
Funcionarà, el nostre funciona molt bé. L'efectivitat que garantitzem d'un mes no és possible que es vegi reduïda, perquè
tenim aquest handicap.
Tenim aquest gran foc, aleshores l'esforç o la barrera, la lluita que fa el nostre producte és molt més intensa. com si fos un exèrcit, s'esgotaria abans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, la pedagogia, a vegades, entre els veïns de... anem tots una mica alerta,
és bàsic,
no? És bàsic per controlar una mica que no hi hagi aquests focus. I a part dels mosquits, els vostres productes afecten també altres insectes, com poden ser, ara al cap, les paparres, les xinxes o les vespes, per exemple?
A les vespes?
No, nosaltres tenim diversos temps d'actuació al nostre producte. Aleshores, hem pogut delimitar quina és la família dels insectes que ens piquen, que es diuen hematòfagos, de sang. Aleshores, dintre d'aquests insectes entren paparres, entren xinxes, entren puces, entren mosquits, mosquit comú, mosquit tigre, totes les espècies de mosquits. Aleshores, nosaltres sabem que els mosquits que xuclen la sang metabolitzen d'una manera diferent a altres insectes. Per això podem atacar-los només a ells. Sí que és cert que també tenim un efecte repel·lent i utilitzem repel·lents naturals de lenta alliberació. Amb el repel·lent no podem decidir a qui repel·lem. Repel·lem i punt. Aleshores, quan apliquem el nostre tractament, sí que veiem que disminueix la presència de vespes, que són molestes, però, per exemple, no matem a pol·linitzadors, com les abelles, que això és una cosa que...
Sí,
molt que important.
Ens pregunta tothom.
Sí.
No, aquesta no preocupació d'altres que sigui selectiu, no?
Sí.
Correcte.
Quin és el perfil dels vostres clients? Cases particulars, hotels i restaurants, piscines públiques, per exemple?
Bé, el que més és client particular. Ara cada vegada més estem fent comunitats de veïns, perquè al final és un sol més barat. Ara estem fent també molts restaurants amb terrassa, sobretot aquí a la zona del Vallès, perquè n'hi ha molts, aquí a Sant Cugat també, i al final, clar, això ho nota molt el client. A l'hora de menjar un diumenge que no et piquin els mosquits a la terrassa és un valor afegit. Però bàsicament client particular és el que més.
Teniu alguna experiència, no sé si divertida o curiosa o destacada amb algun dels vostres clients? Que ara us vingui al cap i si no, no passa.
Ara no ho sé.
Divertida. No, que ens envien després missatges de que ja poden tornar a llegir.
Ens han demanat si podem fumigar la sogra. Això és veritat.
Aquest és un clàssic.
Això és veritat.
Aquest és un clàssic.
Sí? Quina mala baba.
I no, em sap molt de greu, però no hem desenvolupat cap producte amb aquesta efectivitat encara.
I no us demanen la recepta de la Coca-Cola?
Sí. Ui, això ens demanen molt.
És un no parar. A nosaltres, el no utilitza fitosanitaris, no ens veiem amb l'obligació administrativa de proporcionar exactament tot. Sí que tenim l'obligació de proporcionar la fitxa tècnica de seguretat. Al final, nosaltres, per homologar i produir un producte, hem d'haver de passar uns filtres, i un d'aquests filtres també és administratiu. Aleshores, elaborar-lo, sí que vam passar les proves per laboratoris externs que estan, no me'n recordo la paraula, homologats.
Per validar,
i s'han provat amb reaccions al·lèrgiques i s'han provat amb tot.
Perquè estigui tot a l'ordre del dia.
Evidentment, sí.
Com us imagineu? Perquè fa res, un any, no?, que podríem parlar que va néixer. Com us imagineu, cazadores de mosquitos, d'aquí 5 a 10 anys? El Jofre em deia que ja aneu cada cop, no?, més enllà de Sant Cugat. No sé quin creixement,
ostres,
5, quin impacte creieu.
Ostres, 5, 10 anys és molt de temps, no?
Auxili.
Dos? Us veieu més en cor?
Home, jo l'any que ve m'imagino fora de Catalunya, potser ja que...
Sí, jo crec que sí. Triplic. Bueno, és una cosa típica fer una previsió, no?, de com t'anirà, com t'aniria si fos molt... anés molt bé, i comptar que no anirà tan bé. Hem triplicat en dues setmanes a la previsió òptima.
Per tant,
o sigui, no,
la corba va directament a...
És difícil dir-ho.
A veure si estem a l'altura.
Això és el que ens preocupa.
Aquest creixement,
poder respondre a tothom, perquè és el problema que ens trobem, que clar, és que cada dia entren quantes trucades.
100 i pico.
És molt difícil donar resposta a tothom, més als WhatsApps, més a el que entra per la web, més el que entra per Instagram.
Sí.
És una autèntica bogeria.
Escolta, que no sigui morir d'èxit, que segur que
intentem
que no
estar a l'altura.
Que ho sabreu gestionar amb aquest servei d'acompanyament que heu tingut a més de l'Ajuntament i l'experiència, l'experiència que és un grau en tot plegat. Jaume Pujol, Jofre Menéndez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta iniciativa Made in Sant Cugat, per dir-ho d'alguna manera, de cazadores.
Totalment.
De mosquitos de Sant Cugat al món, podríem dir, en poc temps. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
la tarda no et desconnectis. Connectats.
Hola, bon dia, sóc la Neus Bou del Prat de Llobregat i avui us vull recomanar una cançó molt especial, Tramuntana, de Guitarrica de la Fuente. Aquest tema forma part del nou àlbum, el seu nou disc, Spanish Leather, una fusió de tradició i folclore espanyol amb estils nous que no havíem escoltat fins ara a la seva trajectòria musical. Per mi és una de les cançons més boniques del disc i tinc justament la sort de que aquest dimecres podré sentir-la en directe perquè Guitarrica actua a Barcelona dins de l'Alma Festival. Així que si teniu l'oportunitat i encara queden entrades, no us ho podeu perdre.
No intentes ocultar, es imposible esconder tu lado más animal, talón de Aquiles. Casi muero en el intento, te lo cuento.
Connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
Contrabaixista i cantant americana Tonina Saputo, de pare d'origen americà amb arrels africanes i mare siciliana, interpretarà temes d'influència sud-americana, italiana i africana, inspirats en boleros de Panamà, Cuba i el Carib, i també cançons folklòriques de Sicília i de Nigèria. Serà la primera vegada que visitarà Catalunya i ho farà aquest dissabte 5 de juliol al FEM Festival de Castellà. Ens la presenta la Marina Antonés.
Bona tarda, Carme. El FEM Festival té grans noms al cartell i en aquest cas traspassant fronteres perquè saltem de l'Atlàntic i ens anem a buscar doncs, cantants de renom internacional. En aquest cas ara parlem d'un concert que tindrà lloc aquest dissabte, el 5 de juliol, a les 10 de la nit, a la plaça de la Fàbrica Nova. I estem parlant d'un concert de Tonina, Tonino Saputo, que ara mateix doncs, la tenim al telèfon i la saludem. Tonina, buenos días.
Hola, Marina, ¿cómo estás?
Muy bien. Tú también, ¿no? Andas por París, ¿no?, estos días.
Sí, pero estoy muy emocionada de estar en Castellá. No puedo esperar.
Perfecto. Tonina, no te conocemos mucho por aquí. Haznos un poquito de idea de quién eres como cantante.
Sí, soy bajista y cantante. Y yo vivo en Brooklyn, Nueva York. Y voy a tocar con mi baterista de Roma y mi guitarrista de Kenia. Y en mi música me encanta mezclar lo que me encanta. las canciones que me encantan de Cuba, de Sudamérica y también las canciones de Sicilia, o de donde es mi la familia de mi madre, o del sur de los Estados Unidos, de donde es mi padre. Entonces me inspira mucho la música de España también, porque vivía en Valencia, yo estudiaba en Valencia ese tipo de música. Entonces sí, yo me encanta tocar y cantar en idiomas distintos y traer mi cultura a países diferentes.
Caray, o sea, mezclas un poquito la música italiana con la música americana o con la música también africana.
Con la música afroamericana.
Sudamericana.
Sí, porque de Sudamérica, pero con raíces africanas. Uh-huh. Porque mi padre es de Texas y viene de esclavos, no sé esa palabra en español,
uh-huh.
La gente esclavos.
Sí, sí, sí.
Entonces, y mi madre tiene familia de Sicilia, y esta tradición folclórica mezclado con la tradición folclórica de Sicilia y en sur de los Estados Unidos, como Texas, Alabama, Mississippi, estados así.
Toda esta mezcla, Tonina, tú la has vivido pues desde que eras pequeña, ¿no?
En los Estados Unidos.
Uh-huh. La mezcla pues de músicas al final de tantos sitios diferentes.
Sí, cuando era niña, mis padres me encantaban a escuchar la música Motown. Y yo tengo padres muy viejos para mí, por mi edad. Tengo 30 años, mis padres tienen 80 y 74. Entonces, tengo padres viejos y entonces me encantaba escuchar la música de las 60, como James Brown, The Temptations, Four Tops y música así.
Uh-huh.
Y también jazz de mi padre y de mi madre, Pavarotti, música clásica, sinfónica. Entonces yo me crecía con esa música en la casa.
Uh-huh.
En mí inspira mucho.
Claro. ¿Qué instrumento has dicho que tocas y por qué escoges este instrumento?
Entonces, es una historia cómica. Mi padre tocaba saxofón,
uh-huh,
y batería y el contrabajo. Y él me dijo, no vas a tocar contrabajo, vas a tocar piano. Y yo le dije, no quiero tocar piano, es muy aburrido para mí. Es cuando tenía 8 años.
Uh-huh.
Y ese día en la escuela yo escogí el contrabajo, y yo traí el contrabajo a casa, y mi padre estaba muy enojado conmigo, pero después era uno de mis profesores. Yo me encanta el instrumento, es que cuando era niña yo puedo escuchar este instrumento más que otros instrumentos en las películas, especialmente Jaws, la película con Steve Rons. Y yo quería tocar esa frase, y es con el bajo. Y estoy muy feliz que escogí este instrumento porque puedes escuchar el bajo en cada música. Y yo me encanta.
Te enamoraste del instrumento, vaya.
Sí, es un instrumento muy diverso. No sé si es la palabra en español, pero
uh-huh,
en músicos
en tipos de música diferentes. Siempre tiene una parte que me encanta.
Muy bien. La otra, el otro instrumento que utilizas es la voz. ¿Cómo la trabajas? ¿Es importante para ti?
Yo empecé a mezclar mi voz y el bajo cuando estaba cuando estudiaba en la universidad. Antes yo nunca mezclaba los dos instrumentos. Solo tocaba la música sinfónica y solo canté cuando me duchaba o con amigas canciones en la radio. Pero sí, yo siempre me gustaba escribir. Yo me encanta escribir poemas, historias, y yo quería mezclar los dos cuando estaba estudiando en la universidad, cuando estudiaba en una clase de songwriting, como escribir canciones. Y yo dije, tengo poemas, quizás puedo poner música con mis poemas.
Muy bien, vendrás a Castellar por primera vez, supongo. ¿Qué tienes previsto tocar en tu repertorio?
¿En el festival?
Sí, en el festival.
Okay. En el festival voy a tocar mi música vieja y música nueva. También siempre en mi set me gusta tocar boleros, especialmente cuando estoy en un país hispanohablante. Entonces voy a tocar boleros de Panamá, de Cuba, del Caribe, y también canciones folclóricas de Sicilia. Yo me encanta empezar mi concierto con una canción de Sicilia. Y también yo me encanta mezclar las canciones folclóricas de Nigeria con la música del Caribe. Y entonces yo tengo muchos covers en el concierto con mi música también. Entonces yo creo que la gente le van a gustar.
De acuerdo. Vienes acompañada, ¿verdad?, de dos músicos.
Sí, sí. Mis chicas, mis amigas, que conocí en una residencia en Alemania. Mi baterista, Dalila Murano, es de Italia, pero vive en Roma. Y mi guitarrista, Ivy Alexander, vive en Londres, pero es de Kenia. Entonces yo tengo en mi música esa mezcla de mí también. Yo tengo la africana, que es parte de mí, y la italiana de parte de mí. Y yo de los Estados Unidos, tocando bajo y voz. Entonces, yo creo que somos un grupo muy con mucha fuerza y influencia de culturas distintas.
Muy bien.
Yo me encanta tocar con ellas.
Pues encantados que vengas a visitarnos aquí. No sé si ahora que estos días también estás en París y eso, ¿estás haciendo conciertos en directo o estás más bien de vacaciones?
En París yo solo vacaciones.
Uh-huh.
Porque tengo dos semanas libres y es la primera vez que tengo tiempo libre en una gira. Entonces me quedo aquí en Europa y voy a viajar y me encanta aprender de culturas distintas. sí, mi primera vez aquí.
Muy bien, pues nada, a disfrutarlas, sí, a disfrutarlas mucho, descansa sí. Muchísimo, Tonina, porque queremos pues escucharte, disfrutarte mucho el sábado, el 5 de julio, aquí en verano además, al aire libre, o sea, súper, súper bien.
Sí, estamos tan emocionadas.
Qué bien. Bueno, pues nada, y también darte las gracias por habernos atendido, por estar este rato con nosotras. Encantadas de saludarte y te esperamos aquí, ¿vale? Bien prontito.
Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias.
A ti. Un beso grande. Chao.
Ok, chao.
Doncs amb la Tonina Saputo, que el pròxim 5 de juliol la podreu veure a Castellà del Vallès, posem punt final al Connectats d'avui. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.